Si arrenquem aquesta tertúlia d'avui, déu-n'hi-do com hem acabat l'any i com l'hem començat en termes d'educació. Deixeu-me, però, que es compri una mica cap a casa, perquè ahir coneixíem aquest anunci, aquests 500.000 euros que van per l'escola de Rosselló, que solucionaran el problema d'entrada del menjador, i també doncs, tota la qüestió que va relacionada amb els problemes estructurals. De seguida busco el tall, en aquest cas, de la delegada del govern a Lleida, que és qui ho anunciava, acompanyada també del director del Servei Territorial d'Educació, el senyor Rubén Mansilla. Anem a veure si podem escoltar el que va dir la delegada, en aquest cas, Rosa, no ho escoltaràs, te farem la retransmissió, no pateixis.
Fa pocs mesos hem viscut les reivindicacions dels pares i mares i també dels docents de l'escola La Rosella de Rosselló. I l'escola, a banda de patir goteres, problemes estructurals, el problema més greu que pateix és la falta d'espai al menjador. Un menjador que a la vegada fa també d'aula. Davant d'aquesta problemàtica, el Rubén Mansilla, com a director del Servei Territorials d'Educació, es va comprometre a buscar-hi una solució. I avui ja us podem anunciar que l'escola La Rosella percebrà un import de 500.000 euros, que està confirmat, per l'ampliació del menjador i alguna actuació més a nivell d'infraestructura. És l'import màxim que es pot concedir a través d'un RAM.
El titular una mica és aquest, l'import màxim que es pot concedir, aquests 500.000 euros que aniran cap a l'escola La Rosella. La Rosella de Rosselló. És una bona, molt bona notícia d'entrada, el que passa és que va agafar tothom una mica per sorpresa, perquè ni l'alcalde en aquell moment, quan ja la premsa ho publica, no? Després d'aquest esmorzar de premsa que es va fer la delegació del govern ahir, on es va anunciar, l'alcalde no ho tenia massa controlat, s'entere, sol passar, no? S'entere pels mitjans que el truquen i li demanen l'opinió i li demanen una mica la reacció, igualment l'AFA, no? També ens deia això, però que estaven satisfets i contents. Tot i això, l'AFA doncs segueix reivindicant una escola nova i, per tant, sembla ser que les accions no s'aturaran. Rosa, d'entrada, és una bona notícia.
Sí, és clar, que a una escola li atorguen una partida de 500.000 euros per fer-hi millores, clar, ho hem de considerar una bona notícia. A mi em preocupa una mica doncs, que saltés la notícia d'aquesta manera i no n'estigués informat l'alcalde ni tampoc l'AMPA o l'AFA, perquè de vegades això pot, no sé, pot amagar alguna cosa que sembla estrany, no? Però en qualsevol cas és una bona notícia. Quan en el tall s'explica doncs, que aquests 500.000 euros revertiran en millores en el menjador i en altres millores d'infraestructura, jo espero doncs, que ara que ja caminem... encara que estem a la Setmana dels Barbuts, però ja caminem de cara a la primavera, doncs que tinguem en compte que s'han de fer sobretot actuacions, i la Rosella me consta que ha patit en aquest sentit, pel tema de les temperatures, i que per tant s'aprofitin doncs, també aquests 500.000 euros per implementar algunes millores de cara a totes aquestes qüestions tèrmiques que ens trobem sobretot, molt especialment, a partir del mes de maig. Per tant, bé, doncs benvinguts siguin aquests 500.000 euros per tenir un menjador adequat i dimensionat i que no haguem d'aprofitar-lo també per fer d'aula i sobretot doncs, que les millores d'infraestructures vagin encaminades a millorar les condicions tèrmiques de l'escola.
Rafael, tu també ho has escoltat pels mitjans, el
sí,
tema de Rosselló.
Sí, sí, a més d'àmbit nacional, jo, de tota manera, això crec que la darrera tertúlia ja es va comentar. Uh-huh. Això. És a dir, que més o menys se sabia que això es produiria. No? La sorpresa ha estat la manera d'anunciar, diguéssim, la confirmació de la partida aquesta pressupostària per arreglar això. A vegades te fa sospitar aquesta mena de precipitació que hi ha, uh-huh, com comentava la Rosa, de pressa i corrents. I ara comentava una cosa molt interessant, que també seria molt important subratllar, i és que planifiquin bé com es merçaran aquestes quantitats.
Correcte.
Per no mirar només a un pam del nas, sinó mirar una mica més mesos endavant i tot això. I això a vegades, visto lo visto, que en diuen, doncs te fa pensar, bueno, a veure si el tècnic, enginyer, arquitecte, etc., que participin, són capaços de fer algo com a mínim a mig plaç.
Clar.
Sí.
No. Bueno, aquí ara està sobretot el tema calendari. No? Sí. Ara la pregunta del milió una mica és, val, quan comença i com s'executen les obres de millora d'aquest menjador o d'aquests solucionar problemes estructurals tal i com van anunciar ahir, no? Perquè suposo que no serà superimminent. Bueno, aquest matí no estarem parlant amb la delegada del govern, perquè ens aclareixi aquestes qüestions, però vaja, entenc que no és imminent, en PIC s'anuncia, no?
No.
No, perquè els diners, l'anunci de la partida pressupostària és una cosa, però després hi ha tota una qüestió de licitació d'aquesta obra, que no deixa de ser obra pública, per dir-ho així, i per tant ha de sortir una licitació. Amb aquesta licitació s'han de presentar empreses...
Però aleshores es fa a través... És que aquí també hi ha uns subtes, que també traslladarem a la delegada. Es fa a través d'Infraestructures CAT, que és l'empresa pública, diríem, amb qui treballa la Generalitat o els diferents departaments, no? El que passa és que ahir s'anunciava que els diners ja estaven a disposició de l'empresa que farà les obres i que ara s'està perfilant una data d'inici.
Doncs si ja hi ha una empresa que, com tu dius, perquè de vegades doncs, el que ens trobem amb el Departament d'Educació i amb altres, però amb el d'Educació ho conec més, potser més, doncs és que, per exemple, per posar-te un exemple, les avaluacions de salut del professorat, cada any es treu una licitació perquè empreses de serveis de prevenció o empreses que es dediquen a la prevenció, doncs puguin presentar-se en aquesta licitació, explico? Llavors, clar, jo creia que era igual, però si ja se'm preocupa aquesta empresa pública o semipública, doncs és una qüestió de tempos, sí.
És una qüestió de calendari, no?
De tota manera, penseu que també intervindrà, jo, quan vaig sentir la notícia, quan se va parlar, per raons de la pròpia activitat de l'escola, jo crec que això no es començarà fins a l'estiu quan la cosa estigui parada.
És possible.
Perquè, si no... Bueno, penso jo que també seria algo lògic, no? Que quan no hi ha el període lectiu, doncs aprofiti per fer... Perquè, si no, què?
Setmana Santa queda lluny encara, però clar, són pocs dies.
Sí, però, això que deia la Rosa, bueno, si ho fa aquesta empresa que ja té més o menys adjudicats els temes de reformes a l'àmbit d'educació, doncs bé, però això que deia la Rosa és correcte. Tots els serveis administratius, pel tema de prevenció de la salut, tots fan una licitació a veure quines empreses fan les revisions mèdiques, que en dèiem nosaltres, per la salut. El Departament d'Educació ho fa per una banda, el Departament de Governació per una altra, de Governació no se'n diu, és igual. Cada departament administratiu, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal.
Ens ha sorprès, també, això és una anomalia en positiu, que ja s'anunciïn aquests 500.000, que ja els tingui... Sí, així és, ho corroborarem aquest matí. L'empresa, diguéssim, ja ha contemplat i, per tant, que només caldria posar-hi data de calendari d'inici.
En qualsevol cas...
Una anomalia en positiu, però ho dic perquè, si no, ara diria, hem d'obrir el procés de licitació, això de passar un mes de tants dies naturals perquè ningú faci cap al·legació, no?
Tot sovint és així. Però, en tot cas... sembla que en aquest cas només és una qüestió de calendari, però el que volia matisar és que de vegades la lògica que diria que apuntava el Rafael, que les obres es comencin cap a final de curs, no? O tan bon punt no hi hagi, per exemple, a partir del 20 de juny o del 21, tan bon punt no hi hagi mainada a l'escola. Però sovint ens hem trobat amb obres i activitat lectiva al mateix temps. Això també ho hem de dir, Vull dir que a vegades la lògica més aplastant no acaba de quadrar amb els tempos de les reformes o de les obres. De vegades perquè ens ha agafat el toro, és a dir, ha començat el setembre la canalla i no estaven acabades les obres, i de vegades perquè s'ha organitzat d'aquesta manera, és a dir que caldrà veure quin és el calendari i quin és el calendari més racional, clar.
Això és cert, però jo sóc poc partidari de les apostes, però amb vosaltres, que ens anem veient cada 15 dies, ja us llanço una hipòtesi, i és que jo penso que fins a l'estiu no es farà res. perquè queden un munt de detalls, molts administratius, i altres seran pues, de materials, etc etc, per part de l'empresa que hagi d'executar les obres. I la meva aposta queda dita aquí en pública, que ja veurem si vosaltres teniu una altra opinió, però jo crec que serà així. Malgrat que té raó la Rosa, que a vegades obres se fan quan estàs a la feina, has de canviar de puesto perquè s'han de fer unes obres.
Sí. Li demanarem a la delegada del govern, si és que avui podem parlar amb ella, perquè ens doni algun detall més, a veure si és possible saber una mica la data d'inici, si tot el procés d'aquest de licitació d'empresa és correcte i que està ja fet, i que ja, per tant, si ja passa a mans d'infraestructures CAT, que ens expliqui una mica com funciona, per entendre-ho, i per, doncs, que la gent no s'esperanci en un titular, no?
Claro.
I això vagi per llarg, que esperem que no, i si s'anuncia d'aquesta manera entenem que no, però ja els timings de l'administració ja sabeu que són complicats. En qualsevol cas, bona notícia per Rosselló, avui doncs ampliarem la informació. A veure, que vam començar l'any amb tot el batibull, Rosa i Rafel, ha reculat el govern en tota aquesta qüestió de les ciències i la reducció d'hores en ciències. Bona. I tota aquesta història? Perquè
ha reculat en part, però tot el professorat especialista en ciències especialment, doncs, no està satisfet, i és normal que no ho estiguin, perquè aquesta nova estructura del batxillerat, que no s'implementarà de manera immediata, això ja ens ha quedat clar, doncs el que fa és una altra vegada arraconar el coneixement i l'aprofundiment en el saber i el coneixement. És a dir, per passar una mica per sobre de la matèria i, com ja vam comentar en l'anterior tertúlia, doncs, implementar matèries optatives que tenen un contingut que pot ser més o menys interessant, però que en tot cas no aprofundeix en la matèria científica en si, no? I d'això es continuen queixant el professorat de ciències, que a més, com ja sabeu, s'han constituït en una plataforma i continuen denunciant, doncs, que aquesta no és una bona notícia i no és una bona fórmula pel nostre estudiantat. I si això ho diu el professorat, l'hauríem d'escoltar.
Vaja.
Rafel.
Sí. Passa una mica com parlàvem a l'anterior tertúlia del tema de la literatura i les llengües.
Va per aquí, sí.
Finalment, el que hi ha sota és un retall. Retall horari i passar unes matèries que haurien de ser... ara no em surt la paraula, la Rosa la sap millor.
Sí, que de modalitat.
Exacte.
Matèries de modalitat.
De modalitat, passen les arraconen a l'optativa.
Clar, correcte.
Sí, el que vulgui tindre coneixement sobre això, pues, ha de marcar la casella d'aquella matèria optativa. I no és ni molt menys el mateix, eh? No és el mateix, està claríssim això. I jo crec que no és que hagin, com deia la Laura, reculat, sinó que ara diu que s'ho estan pensant, perquè efectivament tots els ensenyants de la branca aquesta de ciències s'han constituït en una plataforma de pressió, i l'estan fent, i sovint surten recordant que hi ha aquest tema pendent, i l'administració diu que s'ho està mirant, però jo crec que no han fet cap pas endarrere, de moment.
Sí, un matís respecte del pas enrere, com tu dius. És a dir, si abans passàvem de 6 a 3, ara passem de 6 a 4. És a dir, que hem millorat un pelet, ha augmentat un pelet, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, i jo crec que, insisteixo, que qui s'ha d'escoltar és el professorat d'aquestes matèries de modalitat. Són matèries molt importants, són matèries que suposen una base científica i de coneixement per l'estudiantat molt, molt potent, i substituir-les per matèries optatives que de vegades no acaben de tenir ben definit ni tan sols el propi currículum d'aquella optativa. No està ben, no se sap ben bé quins continguts impartir. Doncs, escolta, si tenim matèries de modalitat amb una trajectòria, amb una solera, amb uns currículums clars, amb unes programacions ben fetes, que a més aporten això, sobretot coneixement científic i saber als alumnes, i a més tenim a la comunitat docent i científica, per què no dir-ho? Perquè estem parlant de professors de biologia, professors de geologia, professors de física i química, és a dir, són persones formades en aquestes matèries, doncs, tenint en compte això, els hauríem d'escoltar. I bé, doncs una altra vegada doncs apliquem fórmules i invents de fórmules dictades per, bueno, pues per fundacions privades o per teòlegs de la pedagogia de dubtosa credibilitat, des del meu punt de vista.
Veurem com se tradueix. Tot el tema de la visita del en aquest cas del director, no sé si el responsable en aquest cas de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic de l'OCDE, que va visitar una escola amb el president de la Generalitat, no? Salvador Illa. És una mica, teneu-me el que vull dir, una mica postureo, o realment d'allà poden sortir, és a dir, que hagi visitat aquest senyor a una escola catalana és positiu, Rosa, no sé com ho calibreu vosaltres.
Jo crec que més que postureo és deixar molt clara la línia que vol continuar seguint el govern, i en aquest cas el govern socialista. La OCDE és una organització que marca en part l'economia d'Europa. És una organització amb uns postulats neoliberals molt marcats que vol interferir en l'educació dels països de la vella Europa. I això a ningú se li escape. És a dir, mercantilitzar l'educació, mirar l'educació amb ulls d'economia, no és gens positiu des del punt de vista de la meva organització, i a títol personal opino exactament el mateix. Llavors, no és només postureo, és continuar en la mateixa línia de mercantilisme de l'educació, perquè moltes empreses privades, grans lobbies de mitjans de comunicació, grans lobbies de les noves tecnologies, doncs han posat els seus ulls en l'educació com una font d'enriquiment molt, molt important. I això no ho hem de perdre de vista. Per tant, que a més un president de govern s'assegui i presumeixi de tenir contactes amb un màxim responsable de l'OCDE, sobretot en matèria educativa, no és una bona notícia.
Jo crec que ho han valorat també una mica, no? Aquest recorregut de...
Sí, és que estic bastant d'acord amb el que diu la Rosa. Però a part jo crec que hi ha un component de buscar de cara a la galeria, i això a lo millor es podria dir postureo, però jo tampoc penso que sigui això exactament, buscar aquella reafirmació, aquell argument que justifiqui aquestes maniobres que estan fent. Que finalment, i la Rosa ha fet uns apunts ràpids, segurament tenen un objectiu que jo consideraria molt fosc, que és... enfocau tot a la banda ultraliberal que porta l'Organització Europea. Sí. Jo crec que està allí. El que passa que tampoc tenim les proves fefaents per a dir és que realment estan fent això per aquest motiu, per aquest objectiu. No, diuen no, nosaltres de tant en quant defensen l'escola pública, etcètera, etcètera, però la realitat no demostra, els fets no demostren que sigui això. Crec jo, ja em perdonareu, no tinc els nivells de coneixement del món de l'ensenyament com té la Rosa, evidentment.
Però va ben encaminat, Rosa, no?
Sí, tant. I a més, fixeu-vos, és que, a part de tot el que hem dit fins ara, fixeu-vos que aquesta setmana un màxim responsable de la Unió Europea en matèria, sobretot, de defensa
el que ha dit és, bueno, anem a pessigar una mica els pressupostos d'educació, de sanitat, de serveis socials, perquè ens hem de rearmar, hem de continuar invertint en armament per la defensa de les fronteres de la Unió Europea. Això ho hem escoltat aquesta setmana.
Ahir, abans d'ahir.
Exacte,
i
jo quan
sí.
sento això, clar, m'esgarrifo, perquè penso, però com a algú se li acut que podem continuar pessigant dels pressupostos de l'educació, dels serveis socials o de la sanitat, que són els pilars de qualsevol societat desenvolupada, de qualsevol societat que busqui el màxim benestar dels seus ciutadans, per poder comprar més armament, per poder, bueno, justificar-ho en el tema de defensa, no? Uh-huh. Llavors, clar, aquesta és la importància que estem donant a una cosa tan important com l'educació, que l'educació és allò que ens fa lliures, allò que ens dona les eines per pensar, per desenvolupar-nos, per ser crítics, per moltíssimes coses, no? És el pal de paller de qualsevol societat. Llavors, fixeu-vos que aquesta corrent neoliberal que ens està imbuint, que ja fa molt, molts anys que ens està imbuint, doncs es reflecteix clarament en el món de l'educació. No?
Doncs mira, Rosa, t'he de dir que ara mateix, als matins de TV3 en directe, està intervenint la Yolanda Segura, que és la portaveu d'Usted que estés, sí. I està dient que Usted està en contra del conveni d'educació amb l'OCDE. Per tant, no voldria dir jo que anem calcats, però estem parlant exactament de lo mateix en mitjans de molt diferent, de caire molt diferent. Eh?
Sí, ara mateix estem... Perquè a més ho hem treballat, en tan bon punt... Vam fer un comunicat de seguida quan va haver aquesta trobada del president Illa i el posicionament nostre sempre ha sigut el mateix. Clar, nosaltres ja venim amb una trajectòria com a organització sindical que bueno, sempre ens hem enfrontat amb aquesta idea de la mercantilització de l'educació. Per nosaltres l'educació és tot una altra cosa i per tant, doncs clar... És lògic que la nostra portaveu nacional estigui en sintonia amb el que estem dient aquí. No?
Doncs sí. Veurem com avança. El que passa és que en això que deies de l'armament també reflexionava, no?, sobre el món que ens ve. El dia 20 de gener Donald Trump serà investit president dels Estats Units. No?
Sí.
Jo no sóc analista de política internacional, però això ho estan dient de diverses fonts de molt diferent extracció ideològica, diguéssim. Sí. Però el fenomen Trump està calant fort i aquest home sembla ser que ho ha dit clarament, sense masses adjectius, que vol anar desmuntant, o sigui que la seva participació a l'OTAN ha de ser més petita. Aleshores Europa ha dit, bueno, com que el pare americà ens deixarà d'aportar el, no sé si és el 40 o el 60% del pressupost, una bestialitat, doncs ens hem d'espavilar i hem, com deia la Rosa, de ratar
Exacte.
Quartos dels pressupostos d'educació, de sanitat, sí. de cultura, etc etc, per tenir més armes.
Sí, sí,
és,
sí.
És curiós,
i encara més...
Més armes per aconseguir la pau. Que això no s'entendrà
sí,
mai.
Sí, però... això és un oxímoron, com deia el gran Arcadi Oliveres. No?
Sí.
I més quan, a més, aquest senyor que menciones doncs, amenaça amb annexionar Groenlàndia, amb interferir en les fronteres de Canadà, etc. No? Que dius, bueno, el més pur estil colonialista.
Sí.
I clar, doncs, evidentment que tothom estava pensant en que s'ha de rearmar i que ha de potenciar encara més tot el seu vessant armamentística per fer front a determinades possibilitats que aquest mandatari i altres han posat sobre la taula. No? Perquè, per l'altra banda, a l'altra punta tenim en Putin, que també té moltes ganes d'arrabassar territoris d'aquí i d'allà, no? És a dir, que estem en un moment convuls.
I està content perquè, a més, el Putin, tot i el que vulgui dir, està una mica al bord de la ruïna, eh?
Sí,
la realitat
sí.
és aquesta.
Sí, el que passa és que després són gent amb un poder, no?, tan elevat, no?, que és pràcticament incalculable. No? Llavors, les conseqüències de tenir tant poder Sempre ens sorprenen, no? Jo pensava que la major bestiesa que hagués dit Trump és tot allò dels gossos, de les persones que es menjaven els gossos, i resulta que ara diu que no, que vol Groenlàndia i el canal de, de Panamà, no?
Sí, el canal de Panamà, és veritat.
Clar.
I també ha parlat del Canadà, eh? Sí,
també, vull dir que...
Sí, d'una part, de la part...
Vol constituir el 51 estat dels Estats Units.
Sí, clar. Efectivament.
Tenint en compte que, a més, tenen un negacionisme absolut pel canvi climàtic, no? I postulen aquest negacionisme i se'ls hi està cremant absolutament d'una manera devastadora i terrible, no? Tota la zona de Califòrnia.
Sí.
Per causes i conseqüències de precisament aquest canvi climàtic. Per tant,
efectivament. Divendres... Sí, a més és innegable, diuen tots els científics.
No? El que passa és que divendres, mira, ens reflexionàvem divendres sobre si en algun moment, en alguna reunió interna on no hi ha cap mòbil ni cap càmera ni, i només hi ha Donald Trump i els científics bons... que no només li riuen les gràcies, diguéssim, si en algun moment es produeix un atisbo de lucidez, que es diria en castellà, si realment algú li diu, ei, que això és així, senyor, que això està passant per això, per molt que vostè digui que no existeix. No? Vam quedar en dubte, no? Vam dir, creiem que no passa, no? Que no hi ha ningú que aporti llum en això.
Segurament hi ha reunions molt tenses en les que alguns científics deuen aixecar la veu, però jo crec que aquest senyor, en Trump, té les esquenes tan amples que simplement els deu fer callar i ja està. Vull dir, no, és que quan, no sé, aquest tipus de personatges doncs actuen d'aquesta manera, no? Uh-huh. I si massa li aixeques la veu i massa li recordes allò que no vol escoltar, doncs simplement et fa desaparèixer, no? T'enfonsa d'alguna manera o et fa desaparèixer i ja està. I aquestes són les eines del poder brut que, bueno, que exerceixen alguns personatges, cada vegada més, per desgràcia, i no només a l'altre costat de l'oceà, sinó també aquí a la nostra vella Europa, no? Que cada vegada ja veiem el que està passant a Alemanya, i aquest personatge de l'extrema dreta, aquesta senyora que fa les declaracions que fa respecte del nazisme, respecte de Hitler, i que sembla ser que està xafant amb peu ferm i que veurem què passa a les eleccions. És a dir, que això a Alemanya. Alemanya que pràcticament no es pot parlar de Hitler o no es pot fer cap manifestació a favor del nazisme sense que et multin o et posin a la presó. I resulta que ara està ressorgint d'una manera exacerbada a través d'aquesta senyora, doncs, tot el tema del nazisme, no?
Serà que tenim una memòria molt curta, no? Perquè de totes aquestes qüestions, històricament parlant, fa 4 dies.
Sí.
I sembla que tenim una memòria molt curta del que
molt
va ser
curta.
Un dels drames, no? Mundials més grans que ha viscut la humanitat, no?
Sí, és així, però clar, és que és esgarrifós, l'entrevista que se li va fer, em sembla que la va entrevistar l'Elon Musk.
Amb una cosa disfressada de podcast, de conversa,
sí.
No?
Sí. Li va fer una entrevista a l'Elon Musk i ella va deixar anar unes perles que jo quan vaig escoltar l'entrevista vaig pensar, mare Déu, és que ja és l'última cosa que em quedava per escoltar. Perquè totes les afirmacions que feia aquest personatge doncs eren molt, molt perilloses, no? I sembla ser, com us deia, que està xafant fort i que pot treure uns bons resultats a les eleccions alemanyes.
I la influència de Trump, allò de la ombra allargada, realment té una ombra molt allargada, perquè tot el que està passant amb les xarxes socials, amb la desaparició dels verificadors, ara escoltàvem en el butlletí de les 9 que es podrà titllar a les persones LGTBI com d'anormals o malaltes mentals.
Sí.
I que això no penalitzarà ningú a través de les xarxes.
I el control tant a Facebook com a Instagram i tot això, el control previ de lo que es publica, també el rebaixen. És a dir, pots dir el que vulguis i no passa res.
I a més pots afegir una nota, no?
En virtut de la llibertat d'expressió.
Clar.
Sí. És que a més, fixeu-vos, en època Biden, el Mark Zuckerberg surt allà davant del Congrés a demanar disculpes.
Plorant.
Per tot una sèrie. I ara treu pit. O sigui, ara que està a punt de ser investit president en Trump, doncs torna a treure pit i bé, és que És tan, tot són unes paradoxes tan maquiavèliques i tot està tan retorçat que la veritat, cada vegada estic més convençuda que l'única eina que ens queda poderosa de veritat és l'educació, però la bona educació, l'educació de veritat, i per tant, tot això que comentàvem de la ingerència de l'OCDE en l'educació, això ho hauríem d'apartar absolutament i intentar donar una educació que realment ens fes lliures i ens fes crítics i ens fes pensar sobre tot aquest tipus de coses i d'alguna manera ressorgís la humanitat. I ho dic sembla una frase molt lapidària, però de veritat que jo cada vegada més penso que estem en perill d'extinció, sí, en sèrio. I per tant, l'única eina poderosa de veritat és l'educació i que tornem a esdevenir persones humanes, amb valors, amb idees clares sobre la pau, sobre l'economia, sobre la solidaritat, que tot això és que s'està fent líquid absolutament.
Rafael.
Sí, a veure, jo, dues coses. Jo, totes aquestes manifestacions que fa tant el Trump com aquesta individua d'Alemanya i tot això, amb tots els respectes i tota la modèstia que pugui, insulten la intel·ligència de nosaltres. I mireu que jo soc molt modestament, no soc intel·ligent ni pensat, però són coses que estan calant. Sí, tot sí. Aquest muntatge de les xarxes, dels sistemes d'informació, està calant. Fins al punt de que aquell personatge que es deia Joseph Goebbels és un crio de parvulari.
Correcte.
Comparat amb aquestos, eh? No,
perfecte.
No, de veritat. És així. I un altre raonament per a arredonir allò que deia la Rosa. A veure, tot aquest negacionisme sobre el canvi climàtic, totes aquestes reunions que es van fer al seu dia, les convencions per rebaixar les emissions de gasos, etc, etc, etc. Crec que finalment tota aquesta gent, països que estan comandats per personatges, països molt potents econòmicament, etc. Aquesta gent no mira, és igual, objectius per l'any 2030, que els van fixar el 2010, bueno, a principis de segle. És un objectiu molt curt. Pensen, mentre nosaltres estem, anirem fent. No pensen el que serà del nostre planeta d'aquí 200 anys, o 300, o 400. I potser quedarem menys, o quedaran menys, però continuarà estant, a no ser que hi hagi una hecatombe d'aquestes grandíssima.
Mundial.
Sí.
Cataclisme.
Un cataclisme. Jo penso que no miren més enllà. I aquests plans que fan a tan curt plaç no els hi afegeixen els mecanismes de control perquè l'objectiu arribi a bon terme. I és així. Ara ja estan dient que allò que s'havia dit pels 2030 ja no s'aconseguirà. Ja saben que no s'aconseguirà.
Els famosos objectius, no?
Exacte.
De desenvolupament.
Sí.
Que també va ser com allò de l'agenda de la revolució i ara ja estan en un altre modo, no?
Sí, sí, sí.
És així.
Sí, sí.
Ho tenim difícil i complicat. El Rafael ens ha de deixar. Rafael, moltes gràcies per ser-hi avui de forma presencial.
Continueu i arregleu tot el que pugueu, eh?
Només me queda per fer-li una pregunta. Gràcies, Rafael, que vagi molt, molt bé. El que m'agradaria preguntar-te, Rosa, és una mica com preveieu aquest curs en termes econòmics, perquè no tenim pressupostos de moment i, per tant, fins que no estigui el sac i ben lligat, no es pot parlar de concrecions, entenc.
No, efectivament, sí. Prorrogar pressupostos no és mai una bona notícia. En tot cas, pues la previsió és molt pessimista perquè recordem que estem per sota del... Estem al voltant del 3,5% d'inversió en educació quan la llei catalana d'educació, de la qual tant han presumit anteriors conselleries, i que fa ja una pila d'anys que està implementada, doncs marca un mínim del 6%, no? Per tant, estem a la cua d'Europa en inversió, estem a la cua de les comunitats autònomes en inversió en educació, els nostres professionals de l'educació i de personal d'atenció educativa són els que cobren menys pràcticament de totes les comunitats autònomes. Em sembla que només estem darrere de... ara no voldria dir potser dels aragonesos, però en tot cas estem a la cua en les nostres retribucions. Per tant, som molt pessimistes. Clar, prorrogar pressupostos no és una bona notícia, ens va molt malament, fa massa temps que estem en aquesta situació i com us deia abans, l'educació és l'única eina per salvar aquesta societat que cada cop més veiem que es va deteriorant, que va reculant en valors, en coneixement, en esperit crític, en esperits artístics fins i tot. Per tant, mala notícia, Laura.
Sí, el que passa és que clar, no ens ficarem així en molt
pessimista,
volia dir. Exacte, no em sortia, però a principis d'any donarem una mica més de marge i veurem una mica com es tradueix també aquesta, tota aquesta política. Però sí, està clar que, doncs, que hi ha molts fronts oberts i que cada vegada n'hi haurà més, en termes mundials em refereixo, en termes de reptes a l'hora d'educar, no? Sí, que és el que deies abans, no? Sí. L'educació bona, la manera de fer, no? Les ingerències de les famílies en la manera de com l'escola fa una cosa o no fa una altra, no?
Sí.
Jo crec que hauríem de transformar la ingerència en col·laboració, una mica, però ja és un punt de vista molt personal.
Sí,
eh?
Sí. I sobretot entendre això, que l'educació està en molt bones mans. No em cansaré de dir, ho he dit en diverses ocasions en aquests dos mateixos micròfons, que el sistema educatiu s'aguanta i funciona gràcies als seus professionals. No en tingueu cap dubte. És a dir, hem tingut uns líders a la Conselleria d'Educació, un darrere de l'altre, força pèssims, que han escoltat més, com us deia abans, altres veus alienes al propi sistema i han anat transformant a tort i a dret sense tenir fonaments pedagògics per fer aquestes transformacions, sense tenir en compte sobretot l'opinió dels professionals. Per tant, el meu missatge és a les famílies, estigueu tranquils, els professionals de l'educació són uns grans professionals, el sistema s'aguanta per ells, esmercen tots els esforços per això, per impartir coneixement i per escampar valors i sobretot per fer una bona feina. Per tant, deixem-los treballar i també voldria demanar a les famílies, doncs, que entenguin que hi ha una part de la educació que els correspon a ells. Que els correspon a ells. Ahir, per exemple, en un institut em deien, bé, és que ens han fet i ocupar-nos ara de la salut bucal de l'alumnat. Ara hi ha un programa de salut, dius, home, és que tot ha de passar pels centres educatius, no podem fer entendre a les famílies que hi ha una part que els toca a ells, no? És a dir, no podem carregar als centres educatius, a les escoles, als instituts, amb tot allò amb totes les necessitats que té la societat. Hi ha una part que l'han d'assumir les famílies i sobretot han d'entendre que pel que fa a l'educació i als coneixements i als valors, nosaltres ja fem la feina que toca, però que ells han de col·laborar i han d'assumir la part que els correspon. Hi ha moltes famílies que ja ho fan, però també hi ha moltes altres que tenen la falsa idea que les escoles i els instituts són guarderies o centres on s'imparteixen tota classe d'ensenyaments que moltes vegades no formen part de la instrucció, sinó que són coneixements, són hàbits que s'han de treballar a la família.
Jo em pensava que pesava més l'altra part, la de la família qüestionant la manera de fer, qüestionant una mica com, doncs això, el mètode.
És que cada vegada tenim més famílies que qüestionen. Cada vegada, per això, i mira, aprofito que puc parlar amb vosaltres, per això el nostre sindicat a principis de curs va engegar una campanya de dignificació des que docent. Dignificar vol dir fer entendre a la societat que que la funció d'un mestre, d'un professor, és cabdal i que se l'ha de respectar, que nosaltres no ingerim en la manera de fer d'una infermera, d'un metge, d'un arquitecte. Val? És a dir, màxim respecte per la feina del professional docent que sap perfectament el que necessiten els seus alumnes, que malauradament necessitaria molts més recursos per poder atendre de manera més individualitzada als alumnes que té a l'aula, però que amb els recursos que té, doncs tirem endavant i ja us dic, fan el màxim de bé la seva feina. Clar, llavors, aquest qüestionament que es fa constant, no només des de les famílies, sinó des d'altres àmbits de la societat, doncs és inacceptable i ha anat quallant. És a dir, clar, si resulta que als docents els pots qüestionar tothom, doncs clar, les famílies també es pugen al carro. Llavors, clar, això és inacceptable.
Doncs més recursos, que és en definitiva el que es necessita per poder doncs, això assolir totes les necessitats i que els professors i les professores i les mestres puguin atendre totes les necessitats de l'alumnat, que és el que al final volen les famílies, vull pensar, no? Que els seus fills doncs, puguin ser atesos com necessiten, no? Perquè no
amb
tots...
qualitat.
Amb qualitat,
sí,
i tal i com necessiten en cas que hi hagi necessitats especials.
Exacte.
I ja està, no? El que passa és que clar, sembla una fórmula molt màgica i molt fàcil de dir i és complicada de portar a la pràctica, no? I de realitzar. Clar,
i va lligada, perquè hem començat parlant de pressupostos, va lligada a pressupostos, clar.
Esperarem les dades, esperarem aquesta aprovació si és que arriba dels pressupostos, esperem la no prorrogació, no? Perquè això també ho hem parlat, sí, en termes municipals, no? Amb alcaldes i alcaldesses, no? De,
sí.
Doncs un pressupost prorrogat de la Generalitat no és bona notícia pels municipis.
No.
Tot i tenir el PUOS atorgat, no? Que són aquestes ajudes del Pla Únic d'Obres i Serveis, que els ajude, sí, i que s'han atorgat, doncs, aquests 400.000 euros de mínim i 789.000 de màxim, però vaja, veurem com en termes de xifres van les coses. Rosa, moltíssimes gràcies per avui entrar a la tertúlia, gairebé són un quart d'11 del matí, per tant, ens retrobem d'aquí 15 dies, que acabi d'anar
molt bé
la setmana i la següent també.
Moltes gràcies a vosaltres,
que
com sempre.
Molt bé. Adéu-siau.
Vale, adéu.